Ràdio Maricel, a cel obert. No ens esperàvem, o potser sí que ens ho esperàvem. Algú de vostè s'esperava que Podemos també tingués o comencés a néixer a Sitges? Potser sí, potser no, però el fet és que després de les eleccions europees i del resultat de la formació de Pablo Iglesias, Podemos està més o menys en boca dels representants polítics i de la ciutadania en general. A menys d'un any perquè arribi les eleccions municipals, a Sitges també s'ha celebrat la primera assemblea de Podemos i, òbviament, després de la primera assemblea de Podemos és una d'aquelles preguntes recurrents que molts es poden fer sobre si Podemos, a més d'establir-se a Sitges, tindrà intencions de cara a les properes municipals. Serem per parts, però, perquè el, diguem-ne, si ho puc dir així, portaveu de Podemos és l'Arturo Esteve. Arturo, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ets el portaveu, podem dir d'aquesta forma?
Temporal. Elegit democràticament, sí.
Sou un moviment molt assembleari?
Bastant. Tenim una estructura, hem sacat les lliçons, crec que oportunes, del 15M, de dotar-nos d'una estructura partidista, però respectant la nostra base assembleària. És a dir, qualsevol persona pot vindre a l'assemblea, dir la seva opinió i serà votada. És a dir, al principi de l'opció més votada és el que regeix el nostre funcionament.
Podemos ha nascut a Sitges com ha nascut a tantes altres
sí, arribes,
poblacions, arribes també a Vilanova. Com? De quina manera? Us veu trobar unes quantes persones? Com heu anat coincidint aquest nucli inicial?
Va ser una iniciativa pròpia meva, mirant com estava la cosa. Jo parteixo d'una participació activa als moviments socials. Vaig participar al 15M a Barcelona, a Sitges. He participat activament a l'assemblea de la meva facultat, de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Després vaig estar a l'assemblea de joves de Sitges. Quan es va constituir com a RAN vaig marxar per diferències ideològiques, però vaig quedar-me com a col·laborador. Mm-hmm. Participo a les activitats de la Geneu, vaig diàriament, bueno, quan hi ha una activitat cultural. Sí. I no sé, o sigui, soc políticament actiu i vaig decidir emprendre aquest projecte. I vam fer una primera assemblea i va ser tot un èxit. Una participació de més de 30 persones que per mi, tal com està la cosa, està molt bé.
Vist d'aquesta forma, qui hagi començat a escoltar l'Arturo Esteve deu pensar, era de la CUP i ara és de Podemos?
No, realment, jo vinc de l'abstenció activa, si vols. És a dir, jo sóc molt polític, però no havia trobat un partit polític amb el qual m'havia sentit identificat. Amb la CUP simpatitzo molt, crec que Podemos i la CUP parteix d'una mateixa base, si més no ideològica, potser no de forma d'actuar, potser tenim les nostres diferències, si no formarem part de la CUP i ja està, no? Però vull dir, jo amb la CUP em porto molt bé, conec l'Adrià Pet, conec molta gent, tinc amics personals que formen part d'Arran i no tinc cap problema en dir-ho, en que, mira, jo no tinc cap problema en anar a l'Ateneu, però tinc les meves diferències ideològiques mm-hmm. en segons quins temes.
Perquè és clar, què té l'ideari de Podemos que es pugui diferenciar molt de l'ideari personal d'algú que ha compartit també amb altres membres de l'esquerra independentista en sí. molts moments de, diguem, revolta social, per dir-ho d'alguna forma?
Mira, els temes de la CUP són independència, socialisme i feminisme. Bueno, d'arran, en aquest cas, però bueno, la CUP en teoria és més o menys semblant. Doncs nosaltres no compartim el projecte dels Països Catalans. És a dir, nosaltres estem a favor del dret d'autodeterminació del poble de Catalunya, estem a favor de la consulta, no estem a favor de la declaració unilateral d'independència per considerar-la no democràtica, no estem a favor del concepte dels Països Catalans. Jo a nivell personal crec que és un concepte vàlid com a nivell cultural, a nivell d'idiomes, a nivell de cultura, però no a nivell polític, perquè si et fixes a València, les estadístiques o a la Franja d'Aragó, la majoria social no està a favor dels Països Catalans. És més, ens tenen una mena d'odi, que a mi no m'agrada, perquè anem allà i ens veuen com uns imperialistes, que a vegades critiquen molt l'imperialisme i sense voler-ho ens convertim en imperialistes amb aquest discurs. No dic que la CUP sigui imperialista, però sí que és veritat que si vols crear una consciència política que forma part de la història de Catalunya, és cert, per això parlem la mateixa llengua, per això la GRA i la Dolçaina són semblants, però si la gent de València vol ser espanyol, vol ser el que sigui, que ho siguin, a mi m'és igual. Jo lluitaré per altres coses. Jo soc federalista, no en el sentit del PSC, sinó en un sentit, per mi, autèntic, que és que les parts que componen l'Estat lliurement siguin federals, no? I crear una confederació d'estats a nivell europeu, i jo em sento ciutadà del món. Jo soc internacionalista i crec que és un dels principis bàsics del socialisme i d'algú que s'ha d'extreure de la història. És a dir, una revolució, un canvi, per exemple, si volem combatre, no sé, el... com es diu? L'evasió d'impostos, no? Les grans fortunes. Clar, si nosaltres pensem a nivell nacional, probablement la conseqüència directa serà que els rics aniran amb la seva fortuna a un altre país on els hi baixin els impostos, no? Suïssa o el que sigui, Irlanda. Clar, nosaltres hem d'actuar a nivell europeu per ficar-li les coses difícils, potser s'aniran a Àfrica, potser a Estats Units, i després, jo per mi, un dels meus objectius, m'agradaria que en vida veiés un govern mundial, és a dir, un govern mundial pel poble, evidentment, i que abordés temes que són de caràcter mundial, és a dir, la pobresa al món, l'evasió fiscal, moltes qüestions, les qüestions medioambientals, l'ONU m'agrada molt, tal, però té les seves limitacions pràctiques. Llavors, crear un govern mundial de... respectant la independència dels països, però que abordi aquests temes, no?
Opinió personal. Algú li ha dit a l'Arturo que això és un pensament excessivament, no sé si dir utòpic, sí. Excessivament il·lus, excessivament...
Sí. A mi no em fa por que em tachin d'utòpic, perquè crec que ens construïm utopies. Jo tinc 22 anys i crec que si pensés que no hi ha, no es pot fer res, que m'haig de quedar a casa, haig de treballar de qualsevol cosa i haig de callar. Jo crec que un jove és com va dir Allende, ser jove i no ser revolucionari és una contradicció fins i tot biològica. És a dir, per mi, voler canviar les coses, almenys un jove, potser quan tingui 40 anys, no sé, em faig de dretes o algo raro, no? Però de moment jo penso així i crec que no faig malament.
En qualsevol cas, per simplificar el missatge, a la independència a través de la consulta sí que hi estaria d'acord, Podemos?
A nivell personal? A nivell partit polític nosaltres acceptem qualsevol persona, sigui independentista.
Ho dic a partir de l'argumentari, si Podemos ha dit no, nosaltres estem d'acord en una consulta, sí. En el que no estem d'acord és en la declaració unilateral d'independència. Sí. Però si la independència vingués a través de la consulta?
Clar, a mi m'és igual, jo el que decideixi el poble. Jo davant de tot sóc radicalment democràtic i crec que tothom ho hauria de ser. Per mi és una contradicció molt gran que el Partit Socialista de Catalunya i el Partit Socialista Obrer Espanyol, que són suposadament d'esquerres, encara que hi hagin demostrat que no ho són, estiguin en contra d'un dret democràtic. És a dir, estar a favor de la consulta no és ser un radical, no és ser un indepe o alguna cosa així. A dia d'avui és una qüestió racional. Vull dir, si la majoria del poble català vol votar, o és igual, una minoria, m'és igual, si es vol votar, que es voti. O sigui, i el mateix pel País Basc. El problema d'ETA jo crec que és greu, però una de les solucions passa per cedir el dret d'autodeterminació a Euskal Herria.
Què té Pablo Iglesias per captivar d'aquesta manera, o quin missatge té Podemos per captivar d'aquesta manera?
Clar, a Pablo Iglesias, Podemos ha crescut, no s'ha de negar, per un personalisme d'un líder que és Pablo Iglesias, o almenys un portaveu. Si et fixes, bueno, jo m'he fixat, jo sóc estudiant de polítiques i la majoria dels membres de la cúpula de Podemos formen part de... són professors de ciència política de la Complutense, podríem dir que el servei de Podemos està a la Complutense.
Perquè l'Arturo va conèixer Pablo Iglesias com, per internet, per internet, sí. O a través dels mitjans, en definitiva.
Sí, sí, sí. I bueno, jo haig de dir que la meva simpatia per Podemos va començar per fer una crítica constructiva, bueno, constructiva o no. Jo anava a escriure un article, volia crear un blog i volia començar amb un article criticant Podemos. Perquè bueno, jo estava com a col·laborador a Ruan i hi havia coses com el personalisme de Podemos que no m'agradaven. Llavors em vaig llegir tot el programa de Podemos.
El personalisme, precisament, diguem-ne, de la figura de, sí, Pablo Iglesias.
Jo em vaig llegir tot el programa de Podemos, vaig mirar la web, vaig mirar totes les notícies relacionades amb Podemos, el que fa un periodista, no? I, bueno, un politòleg amb ànsies de ser periodista. I llavors vaig arribar a la conclusió que, hòstia, estava molt d'acord amb el programa, més que amb el de la CUP. I llavors vaig dir, hòstia, bueno, puc fer la crítica, però també em puc muntar això a Sitges, perquè com sóc un militant actiu, doncs mira, ho faré. I deixa-ho bé, no tinc cap...
O sigui que aquesta va ser una militància veritablement a consciència.
Sí.
Després d'haver llegit el programa, després d'haver analitzat els punts del programa polític de Podemos, diguem-ne que va quedar... en un segon terme, el personalisme de Pablo Iglesias i va prendre valor a l'ideari de Podemos.
Mira, de tot el programa, jo sóc una persona molt crítica, des de rant ho poden dir, els he estat molestant molt de temps, i vaig trobar només una cosa que no m'agrada de Podemos, més enllà de coses que potser no es podrien dur a la pràctica, pel que parlàvem abans, de no tenir un àmbit d'abast mundial. Però el que menys em va agradar va ser una tonteria al cap i a la fi, que diu que estan en contra de la instrumentalització i medicalització dels malalts psiquiàtrics. Clar, jo no sé de medicina, però conec una persona que ho ha passat malament, i clar, aquesta persona li ha anat molt bé la medicació. Jo conec un psiquiatre i bueno, està clar que abans la psiquiatria feia moltes cagades, no? Però actualment la medicina a nivell psiquiàtric va molt bé. O sigui, si tu a un esquizofrènic no li dones un antipsicòtic, no sé, no m'agradaria veure-ho, no? O és igual, o un bipolar o el que sigui, no? O un depressiu. Llavors, si es fa un ús abusiu, en aquest cas del TDAH o del que sigui, doncs mira, s'ha de mirar, no? Però és cosa dels metges, no? Cosa d'un partit polític que no sé què ve ficar-se en aquests temes, que jo crec que un programa polític no ha de ser... Comentem-ho tot, no? Des de les rajoles del terra fins a això, fins a la medicina.
Però és a dir, això està en el programa polític
de programa i jo estic en contra. O sigui, jo si pogués aportar alguna cosa a nivell assembleari i mira, alguna cosa que no m'agrada, això.
No hi havia seu de Podemos a Sitges.
No.
L'Arturo es posa en marxa d'alguna manera, que allò com, vaja, la pregunta tan òbvia, a qui truca per posar en marxa la seu de Podemos a Sitges o amb qui es posa en contacte per poder començar a gestar l'embrió de Podemos a Sitges?
Mira, jo vaig escriure a nivell personal un mail a Podemos, van tardar una setmana en contestar-me i em van dir, mira, vaig dir, bueno, quin és el procediment a seguir, no? Perquè un partit polític
per això mateix ho preguntava,
té un procediment.
No?
I em van dir, mira, tu agafa, crea un perfil a Facebook, un perfil a Twitter, fas públic una assemblea i ja està. Tan fàcil com això. I vaig dir, hòstia, molt bé, no? Ho faig. Ho vaig fer...
Té un cert risc, no?
Té un cert risc.
Perquè ens imaginem algú que no comparteix aquest vessant ideològic i que faci un perfil a Facebook de Podemos i que faci una assemblea i que, diguem-ne, que utilitzi la marca del partit per una finalitat que no fos aquesta. Però
exacte.
Vaja, ahir va en sortir... fi, diguem-ne que apel·lant a la bona fe
dels ciutadans.
L'Arturo va fer el perfil de Facebook, va convocar aquesta assemblea per al passat cap de setmana.
Ahir es va fer una assemblea oberta a través de les xarxes socials, a través d'una plataforma virtual que ho podem trobar a la pàgina web, que és una espècie d'àgora pública, on Pablo Iglesias virtualment contestava totes les qüestions i preguntes dels que
volguessin.
Sí. I llavors un company li va fer una pregunta molt intel·ligent, que era que, bueno, que en petits pobles, fiquem un municipi de 100 habitants, i hi ha una persona que té un ideari polític contrari a Podemos o uns interessos particulars, no? Perquè quan creixes sempre venen les rates, no? A vegades, i clar, et pot passar que no hi hagi una assemblea, perquè per mi el filtre assembleari és molt, molt pràctic, molt funcional. Jo sóc molt assembleari perquè crec que funciona. O sigui, no, a mi m'agrada molt l'eficiència i l'eficàcia. Jo en això sóc molt, molt economista, per dir-ho d'alguna forma.
Molt,
no?
Pragmàtic, vaja.
Molt pragmàtic, sí. Molt de productivitat, no? I es va plantejar que en un poble petit pot passar que un home faci una assemblea, es presenti sol i decideixi, no sé, jo què sé, matar els negres, no? Un racista empedernit. Bueno, per això ja hi ha una base d'ètica que se suposa que tu subscrius quan et fas de Podemos. Hi ha també...
És a dir, una mena de codi ètic?
Un codi ètic, exacte. Un codi ètic. Després també hi ha un comitè... Ara s'està dibuixant l'estructura organitzativa de Podemos i hi ha un consell permanent, com hi ha en tot partit polític, on unes persones, no sé quantes són ara, o si 10 o el que sigui, que s'escolleixen democràticament mitjançant primàries obertes, i aquesta gent té la potestat, bueno, hi ha certes decisions que recauen a les seves mans. Llavors el Pablo Iglesias va contestar, bueno, em sembla una gran aportació, no sé la resposta, però bueno, s'ha de plantejar. És una qüestió que ho hem pensat i i es farà, es plantejarà, perquè clar, no podem fiscalitzar si la nostra manera de fer és democràtica, anar a un poble i dir-li, mira tu, fora d'aquí, saps? No.
Però pregunto en qualsevol cas, perquè els militants de Podemos signen un codi ètic o es comprometen amb un codi ètic?
Clar, però clar, una cosa són les paraules i una altra els fets, no? O sigui, en tot partit polític, la Convergència, hem vist el cas de Pujol...
Sí, òbviament, hi ha un codi de conductes, està clar.
Hi ha un codi de conductes i, bueno, ells, potser el problema que té els partits polítics tradicionals és que no tenen els contrapesos interns que limitin certes corrupteles, no? Nosaltres tenim un instrument que és l'Assemblea, que et vigila constantment, i la transparència, no? Ara, pot haver un corrupte a Podemos? Sí. Què passa? Que el dia que l'agafem serà expulsat immediatament, no? I ja està, o sigui, però clar, hi ha partits honestos, o sigui, a Iniciativa hi ha gent molt vàlida i casualment hi ha menys casos de corrupció a Iniciativa que a Convergència, però tot i així hi ha diputats corruptes a Iniciativa. El mateix li pot passar a la CUP, que acaba de néixer i no li ha passat, però podria. A Podemos pot passar el mateix.
Perquè deixant de banda aquest apel·latiu que ha fet tanta fortuna de Pablo Iglesias referint-se a alguns membres dels partits polítics de tota la vida com la casta.
La casta, sí.
D'alguna manera, els militants de Podemos i el propi Arturo Esteve se sent ara que entra dins un àmbit que és l'àmbit polític?
Correcte, és l'àmbit institucional. Mira, la CUP va dir una cosa que em va agradar molt quan es va presentar a les eleccions, que va haver-hi un debat molt intens, que va dir, bueno, nosaltres som el David Fernández, que és una persona que li tinc molta estima, va dir, nosaltres som un cavall de Troia al Parlament, no? Doncs la idea de Podemos és més o menys la mateixa. Nosaltres som un portaveu del poble, treballem de forma assembleària, no volem representar els nostres interessos particulars, sinó els de l'interès general, i per això estem controlats per uns mecanismes que ens vigilen constantment.
Formareu part de la maquinària política, sí, però no compartiu moltes de les maneres de fer de la maquinària política?
Correcte.
Sí? Correcte. Podemos es presentarà a les municipals de l'any que ve?
És una pregunta que també em va fer l'Antoni Sella i per la qual no tinc resposta.
Bastant òbvia, suposo, sí, perquè esclar, no?
Sí, et contesto el mateix. Vull dir, no és decisió meva, tampoc d'un altre, sinó decisió de l'Assemblea. No sé quan es prendrà la decisió, suposo que no tardarem molt, no? Perquè unes municipals per un partit nou requereix un treball molt intens, no?
En algun moment ho ha pensat l'Arturo?
Sí, clar. Jo...
Ho dic, per si allò, sí, sí, el propi Arturo Esteve o algun dels membres de l'Assemblea pensen bé, ens mourem, però és clar, en el nostre àmbit ens hem de moure també, sí, per alguna, sí, cosa.
No s'ha parlat oficialment, però jo ho he pensat, a mi no m'agradaria, bueno, si és necessari sí, però jo a nivell personal... Jo tinc unes altres ambicions, a mi m'agradaria dedicar-me al periodisme i a la política, però a darrere, però bueno, si calgués ho faria, no? Però bueno, si hi ha gent vàlida que vingui...
O sigui, l'Arturo no es veu de cap de llista.
No, de moment no.
No sé que les circumstàncies ho
portin. Exacte, i jo faig una convocatòria pública gairebé a regidor de Podemos, no? Vull dir, qualsevol ciutadà de Sitges que, bueno, que tingui uns principis d'ètica, de radicalitat democràtica, de bona fe, d'ajuda al pròxim.
Sí, al pròxim.
Al pròxim. I això pot vindre a la nostra assemblea, això sí, serà escollit democràticament i pot ser, no sé, el futur alcalde, si posats a somiar.
Però la intenció vostra, de moment, és... esperar les assemblees si d'alguna forma es decideix posar,
sí, decideixi...
sobre la taula una candidatura, sí, política, sí, de Podemos per a les properes municipals.
Sí, que decideixi l'assemblea sobirana. L'assemblea està composada per gent madura, gent que pren les decisions col·lectivament, i aquesta decidirà.
No sé si hi ha hagut temps. Hi ha alguna visió en especial de Sitges per part de la gent de Podemos, sí, sobre la problemàtica de Sitges, sobre la gestió d'allò públic a Sitges, sobre, no sé, l'actualitat més immediata?
L'acte, l'ordre del dia, la vaig fer jo, perquè, bueno, com començava jo, mira, em vaig prendre el luxe de fer-ho. És pública i es va fer una roda de presentacions. Després vaig proposar que entre tots col·lectivament exposéssim les necessitats del poble de Sitges, no? Qualsevol que tingués una preocupació, que la digués.
Així, d'una forma oberta qualsevol,
sí,
que sortís el que fos.
I llavors va sortir un tema molt fort, no? Una problemàtica que és a nivell estatal, que és la problemàtica de la vivenda. Llavors es va comentar que Sitges és un dels pobles més cars d'Espanya, que hi ha uns lloguers molt, molt cars, hi ha pisos buits, que és una llàstima. Clar, això no és competència de l'Ajuntament, tu no pots expropiar els bancs rescatats amb els nostres diners, les propietats immobiliàries que els hi regalem a grups empresarials i fons d'inversió, que és una vergonya, no? Això tindríem que governar l'Estat. Però bueno, va ser un dels temes. Llavors, què es podria fer des de l'Ajuntament? Es podria fer el que es fa molts cops, una pressió institucional. Si l'alcalde tingués una voluntat d'ajudar la gent necessitada, podria utilitzar l'Ajuntament i la seva posició privilegiada per fer una petició a Bankia, a Caixa Catalunya, que han sigut rescatats amb els nostres diners, no dic la Caixa o el BBVA, sinó aquests, que són part nostra, perquè el públic és nostre, no? Això és una cosa que ho hem de tenir molt clar, això a Suècia està molt clar, a Espanya no tant, no? Per això ens roba, per això es trenca el mobiliari urbà, per això una persona no té cap tipus de pudor en llançar brossa al terra, no? El públic s'ha de cuidar, jo sóc molt de republicà en aquest sentit, en el sentit de lo públic s'ha de cuidar, no? Llavors, per on anava això?
Sí, anava en el sentit del tema de la vivenda, sí, com una de les principals preocupacions, i fins a quin punt l'Ajuntament pot fer pressió.
Podria fer una pressió institucional cap a aquestes entitats i dir, mira, a mi m'agradaria que... T'he fet una llista amb els pisos buits que n'hi ha. T'he fet una llista amb la gent amb menys renda i amb menys vivendes de Sitges, no? Es pot fer això, són coses que es poden fer. Li presentes la llista i li dius, mira, si tu ets no sé, tens bona fe, em fas això. I si no, jo et denunciaré públicament i és igual, recorrirà a justícia, em personaré jurídicament, com a alcalde o com a ajuntament. No sé si es pot perquè no sóc de dret, però es podria mirar. Es poden fer moltes coses, no? Jo crec que les institucions fan poques coses amb el que poden fer, no? I una de les coses que es poden fer és pressió directa, dialèctica.
Aquest va ser un dels temes de l'assemblea.
Un.
Més temes que van sortir en aquesta assemblea del diumenge.
Jo vaig plantejar el model turístic, no com algo negatiu al turisme, nosaltres no tenim una altra cosa. Si volem retornar a la indústria, hauríem de competir amb Xina, que a mi no m'agradaria, no? Treballar per un euro a l'hora, però el cas és que el turisme és bàsic, és fonamental a Sitges, tenim la sort, ahir vaig veure que la taxa d'atur a Sitges és el 8% o el 9%, clar, comparat amb Vilanova, que potser és d'un 20%, doncs clar, partim d'un avantatge comparativa. Doncs Sitges, com a poble turístic que és, el problema és que si es creen llocs de treball, potser aquests llocs són precaris, no? Jo conec, tinc molts amics que treballen a hostaleria a Sitges, no diré noms de restaurants i d'hotels, però que cobren 5 euros l'hora, 6 euros l'hora. Clar, per mi, cobrar 700 euros, 800, a un poble, a un bar que està ple tot el dia, no? Que li accedeu la plusvàlua constantment a aquest treballador, puguem-li pagar, no sé, no dic una milionada, estem parlant de salaris dignes, 1.000 euros, no? Uns 1.000 euros, tu, per un jove, és molt. Ara, 700, doncs, per estar no sé quantes hores a un restaurant passant calor, aguantant les antipaties dels clients, no sé. Jo crec que un salari just i que hauria de ser universal són 1.000, 1.200, no? Jo crec que ara mateix el salari mínim que està congelat són 645 euros. Em sembla poc. Personalment, em sembla poc. Jo vinc d'una família amb diners, estic acostumat a viure bé, o sigui, no sóc de classe obrera, i considero que tothom hauria de, no sé, de poder-se pagar el material escolar, a anar, jo què sé, algun dia a prendre alguna cosa, no és necessari, però tindre una roba normal, no sé, lo bàsic, menjar bé, no anar a Càritas.
En qualsevol cas, això també és un tema que depassa l'àmbit municipal.
Sí, ho passa, però sempre es poden fer coses, no sé, tu pots recollir aliments, pots fer una ponència, pots recollir dades sobre la pobresa a Sitges i a partir d'aquestes dades portar-les a la Generalitat, que ja té competències, parlar amb el tercer sector, es poden fer coses. Jo vinc d'una cooperativa d'ajuda social, ONG, que treballa al barri del Raval, i m'he adonat que amb la voluntat de la gent es pot fer moltes coses. Hi ha gent que vol ajudar, que està disposada a donar-te diners. El problema, a vegades, nosaltres no donem 10 euros a la ONG X, potser ens prenem una copa de merda al bar de merda perquè resulta que no podem fiscalitzar aquests 10 euros, no podem veure on van. Van a Àfrica, però vet a saber, no? Això és una de les coses que a tothom li passa pel cap. Llavors, si nosaltres veiem que donant 10 euros, que pot donar gairebé tothom, en comptes de prendre't una copa, no? Que no dic que no te la prenguis, però bueno, és una opció. Pots agafar aquests 10 euros i donar-li el més necessitat. O sigui, els impostos és això, els impostos és treure'm, a mi, l'Estat em treu el que em sobra, diguem, no? Perquè tinc una renta que supera les meves necessitats bàsiques, i amb aquest excedent monetari es destina als més pobres. O sigui, és una qüestió de justícia. Què passa? La gent li fa molta ràbia els impostos per una qüestió de que no veuen on van els seus diners. Clar, si tu veus que els teus diners serveixen perquè el Jordi Pujol s'emporti els diners a Suïssa, al suposat patriota, o sigui el que sigui, casos de corrupció, infraestructures estúpides, clar, això no, no? Però jo gairebé, si ets transparent, diria, aquesta plaça del poble ha costat 20.000 euros, i aquests 20.000 euros han sortit de la renta dels ciutadans de Sitges, no? Llavors pagues l'IBI més content, vulguis o no. Si tu reps un servei a canvi, això és com, vas a un bar, et fiquen una copa, i si el bar es veu al mar, et cobren 7, i si no es veu al mar, et cobren 5, no? Doncs és una qüestió de valorar el que et donen.
Podem tenir una imatge feta del govern municipal, de la gestió del model del govern municipal a Sitges? Una opinió, una valoració feta?
Sí. Bueno, el govern de Sitges és complex, no? Hem millorat en termes de corrupció, venim d'un govern que ha deixat el llistó molt alt en aquest sentit, no? No és molt difícil fer-ho millor. Però, deixant de banda d'això, una de les nostres crítiques és la falta de transparència a l'Ajuntament de Sitges. A mi, com a ciutadà de Sitges, m'encantaria poder dispondre d'una pàgina web on em fiquin els ingressos i les despeses. No són només de l'Ajuntament de Sitges, els partits polítics de Sitges, nosaltres ens comprometem a fer-ho. De moment l'ingrés és de 0 euros, per tant no hi ha despeses. Després, de les entitats del poble, tot el que sigui financiat amb els diners públics, a mi m'agradaria saber què es fa amb els diners, perquè si el senyor que participa a l'entitat X i es va prendre amb els diners públics una copa a, jo què sé, al Janus, doncs jo no sé què està passant amb... Aquests són els meus diners, a mi m'agradaria que el senyor X ho destinés, no sé, a la festa major o al que li pertoqui, no? I clar, no és que no em fiï, però és una qüestió de transparència, no? I tot el públic ha de ser transparent, ha de ser un hi ha d'haver un vidre, no? Que tothom ho pugui fiscalitzar, que estigui avorrit, els jubilats, no? Els joves normalment no ho fan, però un jubilat, doncs mira, si vol veure-ho, o si es publica l'Eco, o no sé, no?
Hi ha una visió molt crítica de la legislatura anterior?
Sí, jo...
L'Artur Esteve ha dit, venim d'un llistó molt alt de corrupció.
Clar, jo no sé fins a quin punt, jo no soc jutge ni puc jutjar el senyor, l'antic batlle, però clar, el que surt dels mitjans de comunicació, ara fa poc ha sortit una notícia del Jordi Baiget, jo no jutjaré el Jordi Baiget, perquè no el conec personalment i em semblaria una mica, no sé, lleig. Però és clar, hi ha sentències judicials, no? O almenys hi ha denúncies, hi ha imputacions. Imputació no és igual a corrupte, no? Però bueno, ja demostra alguna cosa, i venim d'una alcaldia que almenys els rumors del poble, jo sóc d'aquí, i m'arriben molts rumors. No sé fins a quin punt són certs o no, perquè és això, jo no sóc el jutge que el jutjarà, però espero que algun dia la justícia faci feina, no? Amb el Baiget i amb qui sigui, amb el regidor d'Iniciativa, amb el regidor del PSC, amb els que sigui, i els que hi ha ara, si són corruptes, també. Però clar, si no puc veure què es fa amb els meus diners, jo no sé què fa la senyora regidora d'Urbanisme amb els meus diners, o fins i tot amb el seu treball. A mi m'agradaria que cada regidor tingués un bloc, no?, com té l'alcalde, i fiqués allà el que fa, les seves aspiracions. M'agrada, jo crec que el polític té l'obligació moral i ètica de fer una mica de publicitat de la seva feina.
D'aquesta assemblea de diumenge en van sortir dos grups de treball, fonamentalment, ens deia l'Arturo, quins són?
És una comissió de difusió i comunicació que s'encarrega de gestionar les xarxes socials, no sé, el disseny gràfic, que per cert faig una crida a tota aquella persona de Sitges que tingui coneixements de disseny gràfic o de programació de webs o d'informàtica que vingui a la nostra assemblea, que serà ben rebut perquè ho necessitem, realment. Després s'ha creat una...
Suposo que una col·laboració d'aquelles gratis és
gratis, sí, gratis, sí, home, no, pagarem, no pagarem a ningú. Això ja ho avanço.
Perquè ja que es fa la convocatòria sí. pública, almenys que quedi clar que això és per amor a l'art o la motivació política, no? Ideològica.
No volem una persona que ens odia ajudant-nos, no? Perquè vés a saber el que farà. Però llavors necessitem això, volem crear una mena de servei i suport jurídic, o sigui, advocats, ja ens han ficat en contacte amb alguns solidaris que han ofert els seus serveis, i clar, si algú vol, té l'atur, és que hi ha gent que vol treballar i no pot, no? Llavors, ser voluntari no és tan difícil, no? I, bueno, i gent que treballa, que potser al cap de setmana no té res a fer i ens voldria ajudar, també és benvingut. Llavors, tenim aquesta comissió, tenim la comissió de continguts, no, perdona, de... Bueno, ve a ser continguts, ara no me'n recordo el nom, però és més o menys continguts, d'investigació, sí. Que seria, per exemple, tema vivenda, s'estava allargant el debat, no? Quan una assemblea no pot durar molt, perquè si no queda un reducte de militants actius que prenen les decisions. Jo vinc del moviment assembleari universitari i sé com es manipula una assemblea perfectament, no? Jo ho he vist amb la meva pell i no m'agradaria que passés el mateix, no? Llavors s'ha de tenir
una... Com més dura una assemblea, més manipulable és?
Sí, perquè, per exemple, jo si treballo a les 4 i el company ho sap...
Estira l'assemblea fins a les 4 menys 5.
Clar, i tu te'n vas i... un menys, no?, per votar. Hi ha coses així molt lletges, no? Jo me les conec tot, gairebé totes, no? Llavors, l'assemblea ha de tenir una durada màxima i les intervencions també, perquè a vegades hi ha gent que s'enrolla molt i a mi no m'agrada escoltar una persona 10 minuts, no? Llavors, a l'assemblea es decideix això, el tema vivenda es va allargar i llavors vam dir, bueno, com s'està allargant el tema i no estem sent productius... Això es continuarà debatent a la comissió de vivenda, d'investigació, que té una subcomissió que és vivenda. Llavors, aquesta gent presentarà un informe a la propera assemblea on diran, mira, hem arribat a aquests acords, a aquests consensos. L'assemblea votarà el que ha dit la comissió, però la comissió és un lloc de treball, un lloc per simplificar la tarea de l'assemblea. I es poden fer múltiples comissions, no hi ha límit. Jo soc partidari de fer-les ad hoc, és a dir, que es creïn segons les necessitats. No, si surt una...
no em pot sortir una estructura fins a cert punt difícil d'administrar si surten moltes comissions
sí,
i tal.
Sí, sí, però bueno, tampoc som tants, saps?
D'acord, ja està.
I jo fins i tot, si hi ha una assemblea, imagina't que Sitges, no sé, ens reunim 300 persones a l'Horta Can Fals, no? Clar, una assemblea de 300, el 15M va deixar patent que no és viable funcionalment, no? Tens que començar a aixecar les mans per prendre decisions i això, home, no és científic. Llavors, el que faria jo, partint de la meva experiència, és subdividir l'assemblea en grups. És a dir, l'assemblea 1, l'assemblea 2, la 3, la 4, la 5. I llavors, aquestes prenen decisions que es duen a terme, o sigui, es pugen a un òrgan superior que és després tots, no? I l'assemblea 1 ha dit que la necessitat bàsica és la vivenda. L'assemblea 2, els aliments. Doncs es comenta i tal, no? En grup. Jo crec que és funcional, és lent, és cert, no ens enganyarem, sempre és millor que ho decideixi un per la seva gràcia que una assemblea de 300 persones. Però què passa? Que una persona pot ser un tirà, no? Un dèspota, no? Com els dictadors, en general una dictadura no és funcional. En canvi, una assemblea pot anar més lenta, però que s'equivoquin 300 persones ja és més complicat. Almenys s'ha equivocat la majoria, no un imbècil que ha decidit per tots, no? Això està molt clar amb el tema dels reis, clar... A Espanya van tenir un rei que tenia un retras mental, no? Clar, aquest home, com ens regien pel dret d'herència, doncs mira, si és tonto, ho sento, però és que és el fill del rei, saps? No podem dir res, no? Clar, nosaltres som, en aquest sentit, som radicalment demòcrates.
Les assemblees ara es fan a l'Ateneu?
No, bueno, la primera...
La primera s'ha fet a l'Ateneu?
A l'Ateneu.
La intenció què és?
La intenció és fer-la on la gent decideixi, i jo aposto per... I la primera votació va sortir per unanimitat... L'Horta Can Fals. L'Horta Can Fals és un lloc públic, si no m'equivoco, és un lloc bonic, és un lloc del poble, és un lloc cèntric, o si no, qualsevol espai...
Ho dic perquè Podemos no busca local propi, no.
No, o sigui, no tenim diners. Però... Més que res per això, la CUP li està costant molt tirar endavant el projecte de l'Ateneu. No sé si perquè no té una bona ubicació, perquè no hi ha un teixit associatiu a Sitges que recolzi aquest projecte, com et pot passar gràcia... Però el cas és que l'Ateneu és una font de pèrdues, no? O sigui, és molt difícil. Jo he participat de les activitats, ho he comentat amb l'Adrià, amb qui sigui, l'Adrià Pet, el regidor de la CUP, i està clar que és un... Sí, a mi m'agrada tindre un Ateneu a Sitges, i ha sigut una sort poder que ens deixessin al local sense cap tipus de contrapartida, i som no enemics polítics, però som un altre partit. I també s'ho deixen al procés constituent. I si ve l'agrupació de Valls Populars, pot anar allà i fer la reunió que vulgui. O sigui, l'Ateneu, no s'ha d'oblidar, és una entitat del poble i pel poble. I allà pot anar tothom. Tot i que l'esquerra independentista tingui la seva estelada i pagui una part important del lloguer. El cas és que és un lloc gairebé públic, no públic, però m'entens, és aquest híbrid.
Però Podemos de moment vol trobar llocs eminentment públics.
Evidentment públics, sí. I si ens hem de reunir l'Ateneu, ja em va dir el regidor de la CUP que no hi havia problema en principi, que ho votarien en assemblea, i que de la mateixa manera que el procés constituent té l'espai per a ells, Podemos podria tindre el seu.
Propera assemblea per quan?
Doncs o aquest mes d'agost. A mi m'és igual, jo ara me'n vaig de viatge, però agost o a setembre al principis. O sigui, m'agradaria... Clar, venen les festes majors, és complicat, i a l'agost la gent està més dispersa, no? No hi ha aquella rutina
diària. I més per una altra cosa que no sigui, diguem, la reflexió política, no?
Sí, i no hi ha pressa, vull dir, si es vol fer, es fa, no? No tinc cap inconvenient, encara que estigui fora. Jo no sóc el líder. I no sé, a mi m'és igual. Al setembre em sembla una bona data.
Les persones que es vulguin posar en contacte amb Podemos?
Facebook, Twitter, web, jo personalment, jo sóc l'Artur Esteve, i poden contactar amb mi, i es poden reunir amb mi, si estic aquí, estaré encantat, m'encanta parlar de política, i no sé, poden, o sigui, pot vindre, quan dic tothom, és que no hi ha cap tipus de censura. Fins i tot, no sé, un convergent, que no té res a veure ideològicament amb nosaltres, si vol vindre a veure el que és, home, si ve amb males intencions, no, però una persona ben intencionada pot vindre i l'acollirem sempre. No discriminem en aquest sentit.
Si Podemos ha de fer una llista política per les municipals, necessitarà, sí, clar, un cap de llista, no?
També. Sí, és difícil. O sigui, ha sortit el tema, m'ho comentava avui un amic. Jo no sé a qui agafaria, perquè tampoc conec conec gent, però gent jove, no? Jo no sé què faria.
La gent jove està per això de la política?
No. És trist,
aquest
però...
Aquest sí que és un no, segur, eh?
Sí, és un no rotund, perquè estic decepcionat en aquest sentit. Espero que el temps canviï les coses, no? Però jo era el més jove de l'assemblea, jo tinc 22 anys. Pot vindre una persona de 16. A mi m'encantaria que fos un moviment jove, perquè...
Gairebé ho diria per experiència personal, o un jove de 22 anys que es fica dins de Podemos i que deu tenir, òbviament, amics i amigues de la seva generació.
Sí.
Els amics i les amigues, quan senten parlar de política o d'alguna història d'aquestes...
Ah, no, jo tinc un grup molt polític en el sentit que parlem molt de política.
D'acord,
no sempre...
però ficar-se dins de...
Clar, fa més pal, no? Potser és més divertit anar a prendre alguna cosa o anar a la platja que anar a fer una assemblea, no? Uh-huh. Però sí, tinc amics que m'han dit que vindran, o sigui, i gent per privat, per Facebook m'ha comentat que no s'havien assabentat, perquè va ser... no em va agradar com m'ho vaig convocar, perquè va ser molt ràpid i tal, però era urgent, i jo crec que vindrà gent jove. Jo crec que finalment vindrà gent jove i estaré molt content. No dic que la gent gran no serveixi, no? Però el nostre programa polític va destinat, té una part important que està destinada als joves, o sigui, tant als migrants, o sigui, estem davant de la generació més preparada i que està migrant, una migració. Abans dels 60 migrava una persona a treballar a Renault a França, no? però ara està migrant un enginyer d'aquí, que ha estudiat a la UPC, que és una bona universitat, se'n té que anar a Alemanya, perquè aquí una persona tan vàlida que costa tants diners formar-lo, no té on treballar, no hi ha, no? I bueno, hi ha, per no dir, les carreres socials, no? I això ja és molt més trist, perquè si ens
sempre,
anem a Alemanya...
Sempre ho han estat.
Sí, doncs... ens anem a Alemanya i ens agafaran com a molt de cambrer, no? Però vull dir, estem en una època molt fotuda i el nostre programa està encaminat a augmentar les partides d'I+D, a augmentar el finançament a les escoles públiques, a les universitats públiques, millorar els serveis... No sé, són polítiques dedicades al jovent.
Una darrera encara, no hi ha objectiu de partit, és a dir, des del punt de vista de Podemos o des de la seu de Podemos no hi ha allò intenció, no, a Sitges hi ha d'haver una llista política per les municipals, si hi ha llista molt bé, si no hi ha llista no
Exacte.
Passa res.
Som un moviment, davant de tot som un moviment polític, que volem canviar el concepte de política. Fem una diferenciació entre la vella i la nova política. Per nosaltres, tot i que s'arriscar per la nova política, per nosaltres un eix principal de la nova política és el 3.0. Els joves utilitzen molt les xarxes socials i la nostra presència a les xarxes socials és constant, no? O sigui, Podemos té una presència molt gran a les xarxes socials. En molt de poc temps hem aconseguit 150 m'agrades a Facebook, que és difícil, vull dir, no és molt, però bueno, és algo. Amics tenim molts, a Twitter estem començant, jo faig públic que qualsevol interessat, qualsevol usuari de Twitter ens segueixi, perquè no tenim molts, i després tenim, estem desenvolupant, un software que ens permeti votar-ho gairebé tot. O sigui, tu tindràs una espècie d'intranet, com a l'escola o a la universitat,
sí,
on tens un codi, una contrasenya, ets tu, entres com a militant de Podemos, bueno, com a, sí, militant, i et sortiran, jo no sé com serà, no? Però et sortiran unes coses, això s'està construint, i et sortirà, jo què sé, doncs, debats, et sortiran votacions...
S'està construint des del punt de vista estatal, es vol dir,
sí, d'acord? Sí, sí, sí.
És a dir, un programari a través del qual, sí, gairebé es puguin establir assemblees telemàtiques.
Exacte, i vot telemàtic.
I vot telemàtic.
Nosaltres ens agradaria que això formés part de l'Estat, o sigui, que l'Estat les grans decisions les deixés pel poble i a través d'internet, i físicament també, no? Però resulta que no. Llavors nosaltres a nivell partidista ho farem. Jo personalment conec professors de ciència política especialitzats en el correu, en el vot electrònic, que m'han explicat la viabilitat del sistema i que hi ha països que s'està fent. No és que vulguem trencar els esquemes, no? És cert que hi ha una por que un hacker ens tombi el programa, però bueno, a vegades s'ha d'arriscar la vida, no? I jo crec que val la pena.
Veurem què passa a la tardor. De moment, l'embrió de Podemos s'ha començat a posar en marxa a Sitges. El seu portaveu és l'Artur Esteve i tots aquells que es vulguin posar en contacte amb la formació, amb el moviment a través de les xarxes socials. Artur, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
I en continuarem parlant.